si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música otra parte.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde. Este jueves, en Ripollet Radio, a las 7 de la tarde, por su música los conoceréis. Un retrato de cada uno de nuestros invitados a través de su música preferida. Descubre un poco más de la gente que te rodea a través de Por su música los conoceréis. Dirige y presenta Ángel Esteve, este jueves a las 7 de la tarde. Y esta semana, nuestro invitado es
Mossèn Josep Cassó, rector de la parròquia de Sant Esteve de Ripollet. Buenas, otra vez comparto con ustedes esta hora de radio en la que vivir la música se convierte en Por su música los conoceréis. Hoy es 2 de mayo de 2013. El teléfono de Ripollet Radio es el 93-594-2164. A las vías técnicas está Iván Véliz y os habla Ángel Esteve. La radio a la carta la pueden encontrar en internet poniendo ripolletradio.cat. Saben que este espacio está dedicado a la música culta, a la ópera y a la zarzuela, pero cuando entramos en el apartado de Por su música los conoceréis, el invitado es el que escoge las piezas del género que sean. Las canciones, para algunos, son como un sello en su vida, por las evocaciones que les traen. Según el dramaturgo, novelista y irlandero Oscar Wilde, el arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos. Hoy nos enteraremos de cuáles son esas piezas favoritas que ha elegido nuestro invitado, Mossèn Josep, rector de la parroquia San Esteban de Ripollet. Mossèn Josep, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Vamos a ver. Porque aunque dicen que la suposición es la madre de todas las pifias, me imagino, sospecho que cuando le dije elija siete canciones para conocerle a usted por la música, lo difícil no es las que coge, sino las que tuvo que quitar.
Sí. Complicado, pero bueno, es pensar en cada momento de esta vida algunos recuerdos, algunas pues que tengo preferidas, digamos, entre comillas, y hacer una selección breve, pero bueno, que es diferente, pero precisamente por eso, por la pluralidad.
Sí, para empezar, y para quienes están escuchando nuestra emisora, Ripollet Radio, nos va a dar al estilo de un telegrama quién es Mossèn Josep.
Bueno, no.
Eso de, no vale una buena persona.
Sí, no. Bueno, que es difícil aquello hacerlo uno solo, ¿no? O lo que intenta ser, ¿no? Bueno, no, yo soy, bueno, un sacerdote diocesano que estoy ordenado desde el año 1995, el año del Concilio Provincial Tarraconense, del que ahora se habla muy poco, casi nada. Y bueno, fue un año, el año de la ordenación. Y bueno, pues desde aquel año pues vamos haciendo de sacerdote, celebrando, o sea, ejerciendo de sacerdote, siendo sacerdote, ¿verdad? Pero intentando hacer las cosas bien hechas, poco a poco, sobre todo viviendo la realidad de estos tiempos que nos toca de vivir, que hay de todos los colores, y llevándolo bien, sobre todo, pero en realidad intentando ser un buen pastor, ¿no? Uh-huh. Ayudado, pues, por las ovejas, que este tiempo es bueno de recordar. Ayudado a las ovejas, porque un pastor solo no es nada si no tiene las ovejas. Y bueno, también aprendes mucho. Y a mí me ha ayudado mucho a aprender desde los inicios, ¿verdad? Todo que, claro, esto viene de mucho atrás, ¿no? De mucho atrás, de mucho tiempo, de muchos años, de jovencito. Y luego, pues poco a poco se va consolidando todo, ¿no? Pero bueno, desde el ministerio sacerdotal, con esta normalidad, esta intentar hacer, pues mira, vamos siguiendo esta... Pero vamos, yo me considero una persona normal que en estos tiempos...
Es difícil.
De unido, ¿eh?
Hoy, como estos programas de Por su música los conoceréis, a mí me facilita mucho la labor porque no elijo la música yo, la eligen ustedes, el que viene, el invitado. Y usted en esta ocasión ha escogido una primera, que es el Cant del Sussell.
Sí.
Y por el Orfeo catalá. ¿Qué me tiene que decir? ¿Por qué ha escogido esta? ¿Qué le dice?
Sí, bueno, pues precisamente es desde... yo me gustaba escucharla, yo de jovencito, es que, claro, en casa vivíamos la música.
Sí, su padre, tengo entendido, sí, que era músico.
Ellos, tanto el padre como su hermano, pues mi abuela, pues quiso que sus hijos estudiasen música y supiesen música, ¿no? Cosa que yo no he hecho y ahora pues me arrepiento muchísimo. Como no somos perfectos, pues mira, pues ahí está el problema. Y bueno, y entonces pues... Yo no sé, debía tener 6, 7 años, así. Pues les tocaba el violín para enseñarnos, ¿no? Y bueno, pues escuchaba música y todo. Pero lo que más me gustaba es escuchar, por ejemplo, a Casals cuando tocaba el violonchelo, ¿no? Y yo recuerdo que un día papá me dijo, dice, escucha bien que lo oirás respirar. Claro, en aquellos años Pau Casals ahora... Es una cosa, pero aquellos años era otra, ¿eh? Porque él vivía en el exilio, todo aquello, ya lo sabemos. Y claro, era un gran, gran personaje, un gran músico. Y claro, nombrar a Pau Casals era algo impresionante. Yo me acuerdo que ello me impactó cuando decía, escucha cuando lo oigas tocar, que era disco, ¿verdad? Uh-huh. Escucharás cómo respira. Y yo pues escuchaba y pensaba, pues es verdad. Y yo sabía distinguir el sonido, el toque del arquete y su respiración, porque alguien un día más mayor me dijo, no se oye respirar, es el sonido del arquete, sí, que toca el violonchelo. Y yo digo, no, porque se escuchaba bien, sí, profundamente, porque no solamente vivía la música aquel hombre, sino que la hacía vivir a los demás. Sí. Y eso me impactó muchísimo y me gustaba mucho.
Sí, pues en vez de escucharlo por el Orfeo Catalá, lo vamos a escuchar por Pau Casal.
Ah, también.
Candle Susei de Pau Casals, que es precioso,
¿no? Mucho.
Se tocó allá en delante de John Fisher al Kennedy.
Sí, hace y luego años. Aquel concierto también en las Naciones Unidas, impresionante, uh-huh. ¿verdad?
Sí, sí.
Y aquellas palabras y todo que dijo en inglés, tan entendido. Uh-huh. Sus gestos, sus movimientos y sobre todo esta música que es vivida porque lo oyes respirar, ¿eh?
Sí, sí,
es
oye,
que
sí.
Lo oyes respirar.
El filósofo alemán Friedrich Nietzsche decía que sin música la vida sería un error. ¿Cómo describiría usted la música?
Bueno, porque claro, cada persona diferente manera, ¿no? Pero hay que escoltan la música per no estar en silenci o no escoltar el silenci, no? I la música, doncs, s'ha de saber aprofitar en cada moment que dius, mira, ara és un bon moment per escoltar la música, però escoltar-la, no tenir-la i es va sentint, oi, un fons que acompanya i no l'escoltes ni la segueixes. No, no. La música, per mi, és per ajudar-te, doncs, en moments diferents, però també a viure. Ajudar-te a viure, recordar, pensar, meditar, preparar coses a vegades. Dius, bueno, doncs posaré una mica, això m'ajudarà. O el silenci també, però la música és important, sí.
I què música ponien sus padres en casa? ¿Tuvo alguna influencia en usted?
No, bueno, es que en realidad yo como siempre he sido un poco rebelde, mis padres poco han influido, ¿no? En mis cosas. Bueno, claro, influyen siempre, ¿no? Pero sí, poco han influido, pero sí, a casa escoltàvem, yo diría, toda mena de música. Aquellos años que yo estic pensando, doncs, potser posem fins als 15-16 años, a casa s'escoltava toda mena de música, precisamente por eso, porque eran músicos y eso, les agradaba la música, pero escoltàvem des de l'òpera, sarsuela, música clàssica, les caramelles, les nadales, perquè clar, a casa hi havia instruments, venien gent, doncs, corals, assajar, preparar, i tot, perquè estem parlant d'aquells anys que algunes coses eren a la clandestinitat, perquè com aquell que dius, bueno, estaven cantant a casa, a l'entrada de casa, baix, i algú mirant per la porta que no vinguessin, perquè clar, tot érem català, els cants que cantaven sí. I tot allò, no? Però, i clar, i la canalla, eres petit i una mica tremendos per aquestes coses, perquè ens agradava tot el d'allò, no? Sí. Però la música ens ha agradat sempre a casa. O sigui, m'ha agradat, bueno, quan dic tota mena de música, estic parlant de música, no? No del soroll que a vegades ara sentim, que dius, bueno, què és això? Però bueno, com el jovent els agrada, diuen que és la bona música. Bueno.
I en el col·le i en el seminari?
Sí, a l'escola, a les escoles cantàvem també, ens ensenyaven a cantar. Jo sempre he cantat molt malament, no em sap greu dir-ho, perquè sempre he cantat molt, molt malament, jo no en sé de cantar, no? A poc a poc ens hi he après, aquelles coses, però no en sé. Però a l'escola ens ensenyaven, doncs, part dels doncs, cants doncs, de religiosos i tot això, alguns que llavors que parlaven de la formació de l'espíritu nacional, i llavors doncs, no ens deien res més, o sigui, em va tocar aquella etapa de que
Elisabet ens ensenyaven. Elisabet i Fernando i aquella,
sí, cosa. Sí, coses, aquestes cançons així, i cantàvem, però bueno. I llavors, doncs, per això va durar poc temps, però llavors no recordo si, no sé quin any devia ser, a partir d'aquell any, potser 67, 68, una cosa així, que el professor de formació en espíritu nacional, aquella hora que teníem de classe, ni cantàvem, ni ballàvem, ni fèiem res. O sigui, no ens donava classe. Clar, nosaltres no ho enteníem, ho vam anar entenent més tard, no?, alguns. I no d'allò. Que llavors, doncs, i sembla estrany, però doncs, no hi havia classe, oi? No hi havia, però ens portàvem bé, vull dir que tampoc no érem tant d'allò, I mira, no, però sí, aquells anys, sí. Déu-n'hi-do, eh?
I és capaç de recordar alguna canció de quan era niño i cantar-la?
Bueno, llavors, que també l'he buscada ara, perquè també aquelles cançons, aquelles coses que d'allò no, una cançó, bueno, una que no he posat aquí, però que la meva àvia em recordo que que a vegades de petits ens cantava la mare de la mare, oi? I cantava el Serranillo. Cantava... ara no vull fer malament, no recordo, però cantava, doncs, Serranillo, no té... Fa desquitanillo, no sé si... coses d'aquestes així, d'allò. I clar, ens feia gràcia, eren petits, tenen 5 o 6 anys.
Que eren couplers.
Couplers, que també li agradava, doncs, el cant i ballar, així, però a casa, no d'allò, no?
Però aquestes coses així... Serranillo,
exactament, exactament. Tanillo, agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. I clar, ara, doncs, és que, a veure, aquestes cançons, aquests dies es posen de moda perquè quan es mor algú, doncs llavors, doncs, però no, vull dir, mira, era curiós, però era el que hi havia aquella època.
I de deporte?
Ah, no, jo de deport res. No he sigut mai deportista, jo. M'agrada molt caminar. La primera vegada que vaig jugar a futbol a l'escola, resulta que el gol que vaig marcar va ser la meva pròpia porteria. És divertidíssim, vull dir que jo recordo, no? Els meus companys no sé si em van mirar malament o si em van dir alguna cosa forta, però l'única vegada que vaig jugar a futbol a l'escola, doncs sí, teníem deport, gimnàstica i tot això, sí, però jo pensava, bueno, com jugant, o futbol o balonmano. I jo és que, clar, no sabia on posar-me ni què fer, oi? Només bé, i unes ganes d'acabar, però bueno, mira, havíem de fer el paperot i ho fèiem, no? Però bueno, mira, però de deportista, deixa mai.
Gol en pròpia porta i vamos a la siguiente canción.
Sí, sí, sí.
A ver si no ilumina, si no ilumina el Espíritu Santo.
Sí, se li ha de demanar molt l'Esperit Sant que ens ajudi, ens il·lumini i ens tiri endavant, perquè si no, pobres de nosaltres.
És el Beni Creator,
sí.
Gregoriano.
Sí, m'ha agradat també m'ha agradat molt perquè em fa recordar també una pel·lícula de, molt antiga, dels diàlogos de Carmelites, no? I era quan hi acabava la pel·lícula, que les monges les anaven executant allà, la guillotina passant per les van matar, i cantaven aquesta cançó, això... Recordo, de jovenet petit. Però clar, després, que l'has sentit, has participat en tantes celebracions i tot, i penses, Déu-n'hi-do, el que és capaç l'home de fer, quins disbarats, oi? A vegades, en nom de l'Església, o vés a saber, però a vegades i som tremendos, eh? A vegades.
Escuchamos un fragmento del Beni Creator. ¿Qué tipo de música escuchamos?
Habitualmente, bueno, sí, ahora ya más que nada es para últimamente, sobre todo estos últimos meses, el cambio de parroquia y todo, ya es prácticamente porque, claro, ya hay mucho trabajo y muchas cosas y se n'ha fent, y entonces a preparar las celebraciones, los cants, por poco que puguis y todo. Ahora estic doncs, una mica més abocat amb el tema ja de la parròquia, dels cants, de les celebracions i tot. Ja m'arribarà, ja ho agafaré una altra vegada per estar més una altra vegada en sintonia amb la música i tot el que m'agrada en els moments aquests que diem, però si hi ha el que procuro és per les celebracions prioritàriament, sí.
I quan està per casa o la dutxa o algo canta? O...
Sí, no. Poso precisament per sentir la música i llavors... diríem, la teràpia que jo em faig és, com que ara m'haig de sintonitzar, o sigui, m'haig de situar molt, és pensar, és a dir, diferents temes i coses que s'han de preparar, situacions, coses, doncs, mirar com s'han d'enfocar i la preparació i tot. I poso una mica, doncs, de música, però pensant, però escoltant també la música, que m'ajuda, doncs, a estar tranquil i tot, oi? Però sí, ara...
¿Y qué tipo de música le relaja más o le da más energía?
La música tranquila, ¿eh? Yo soy muy nervioso, encara que no lo sembli, y por tanto necesito música tranquila, ¿no? Pero alegre el momento también, o sea, que me faci sentir bé. El gregorià, todas aquestes coses y música, doncs, allò és impressionant i llavors ho aprofito molt també, no? Però sí, mentre sigui aquesta música tradicional, pues m'agrada.
¿Y hay alguna canción en concreto que usted le ayude al cambio de ánimo? ¿Alguna pieza en concreto que...? Por ejemplo, a mí me duele la cabeza y oigo la pastoral de Beethoven y se fue.
Jo, la... de les celebracions, per exemple, els cants litúrgics, llavors canto per mi mateix, per exemple, algun salm, algun memoritzo, alguna antífona d'aquestes, o algun cant d'aquests de missa dominical que dius, aviam, la lletra que no, si la recordo, la recordo. Sí. I el credo, sobretot aquest temps doncs, que d'allò, miro de memoritzar, perquè és que el que vull és memoritzar, no? Sempre tindre el d'allò, la sintonia, mantenir la sintonia, perquè a vegades comença a cantar, oi, malament, ja ho faràs malament avui. Allò, una cosa me'n vaig a l'altra, però procuro aprofitar-ho. Uh-huh.
A mí cuando la selección de música y vi lo que más o menos lo que había elegido, me sorprendió ver la pieza siguiente, Violetas Imperiales.
Sí, yo digo, a veces en broma, ¿no? Digo, el día de mi entierro que la pongan. porque sí, a vegades penses, home, te'n vas a l'altra vida, oi? Doncs marxa almenys alegre i content, no? Pels que queden i pel que se'n va, perquè al final estàs predicant l'esperança, la resurrecció i tot allò, no? I dic, va, que la posin, que sinistre, veuran que me'n vaig content, no? Uh-huh. Però és que aquesta, sí, com que és una de les cançons que de jovenet havia sentit i d'allò, i ho deia, no? També, doncs, que aquells cantants que havien anys enrere ara, que cantant tan bé i pronunciar i aquell to de veu, aquell timbre de veu i tot allò, és que ara no ho sents gaire amb alguns, no? I era maco aquesta cançó, una mica de la comèdia francesa, perquè el que cantava, el que jo havia escoltat, el Luis Mariano, ens cantava molt bé, una bona veu, una veu molt... Ell, doncs, havia estat molt a França i...
Que era del País Basco, se fue a Burdeos, de Burdeos triunfó en París.
Impressionant, no? I clar, i de més gran, doncs va ser quan el retorn, diríem, cap aquí, Espanya, tot allò, i ves el declive, oi? Anaves allò, però mantenia aquella veu. I aquesta cançó, doncs, m'agradava, sempre m'ha agradat, m'ha agradat escoltar-la. I al final la vaig aconseguir no fa gaire, que me la van gravar, que no la tenia.
Pues escuchamos Violetas Imperiales.
Ya no habrá primavera. Si tú no estás aquí, violetera, la primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa eres más que gitana, princesa. Violeta de España, tú en tierra extraña vives para el recuerdo de aquel amor. Yo tuve un ruiseñor que llegó a ¿para qué quiero amor si nadie me va a amar? Ramito de violetas que luzca en el ojal, me siento emperador de violeta imperial. Era un cielo de primavera cuando me dijo la violetera: cómpreme usted mis violetas que son las primeras, van a traerle la suerte, su suerte es mi flor. Vuelve a tu rincón de la Alhambra, donde copia la luna tu sombra. Violeta de dando sentido a mi amor.
Violeta sin perder, de Luis Mariano. Una cosa, en mi pueblo se decía, si quieres tener un hijo pillo, mételo monaguillo.
Sí.
Yo fui monaguillo, me quedé en pillo. ¿Usted fue monaguillo antes de cura?
Sí, pero poc, no gaire, no. Me sabía, no gaire, no. A la parroquia anava, però si anava a missa, tot allò sí, però no massa, perquè dirien que no hi havia massa sintonia en aquella època amb els capellans. Sí, sí. Eren diferents, eren distants, eren d'allò, i llavors i tampoc no sí, sí. Bona gent, oi? Però amb la canalla sembla que no d'això, esclar, pues no anaven els escolars, no hi anaven, rondinaven i tot això, no?
I com fue eso de decir, me meto cura, me meto sacerdot?
Sí, sí, bueno, això ja neix, perquè jo sempre ho he pensat, perquè era petit i ja no ha sigut una cosa de dir, bueno, és que em vaig convertir perquè un dia vaig sentir... No, això ja devia vindre amb la genètica, no? Però sempre, vull dir, ho he trobat normal, ha crescut en mi, o sigui, a mesura que... Doncs, i sí que no vaig entrar al seminari gaire jove, perquè, bueno, llavors, doncs, era també diferent i...
És el que llamaven vocaciones tardías.
Sí, 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 sí. Vam entrar molts aquestes edats, així, més o menys, oi? I bueno, però noto que també més preparats per la vida moderna, que dèiem, no? I bueno, d'una altra manera, no? Bueno, més preparats, ho dic jo així, però vull dir que tenies les coses una miqueta més clares, una certa experiència. Jo quan vaig entrar al seminari, doncs, treballava a la infermeria i això, llavors doncs, tenia ja una visió de les coses bastant i la relació amb els altres, tot i que sempre he sigut molt tancat, però reservat i seriós, i per alguns massa seriós soc, bueno, mira, ja de tot, no? Tothom té el caràcter que té, però bueno.
En el seminario se canta mucho.
Sí.
¿Qué siente al escuchar alguna canción que se cantaba allá en el seminario? Sí.
Bueno, nosaltres allà on estàvem no cantàvem gaire, i ho fèiem no massa bé. I llavors els superiors van dir, això no pot ser. I llavors ens venia un cop a la setmana un mossèn que era vicari d'una parròquia, i ens venia, tenia bona veu, i llavors assajàvem els cants i de les celebracions i tot això. Això sí que vam fer. A les misses de cada dia sí que cantàvem alguna cosa. Uh-huh. De fet, el superior que teníem, que de la regència on estava, no havia cantat mai, ni canta. O sigui, no havia cantat mai, no li agradava. I em fa la feta que, no perquè no tingués veu, sinó per fer-ho malament, doncs s'havia de pensar, millor no cantar, no? Però bueno, molt bé, a mi... Però ho vam fer així, no? Ara, després, més cap aquí, ja s'ha tornat, diríem, d'allò. Cantàvem, sabíem les coses, les cançons clàssiques i tot.
Usted de l'Hospitalet salió, nació allí y se fue al seminario que estaba donde?
Sí, a Barcelona. Sí. Barcelona. Jo d'Hospitalet, després vam anar a Barcelona, a viure a Barcelona, uh-huh. I així llavors ja vaig entrar al seminari de Barcelona. Uh-huh. Jo ja tenia coneixença, bona relació doncs, amb el presbiterat de Barcelona, clergat, i estava ben relacionat, diríem. Vaig estar a la catedral a Barcelona també, diríem, aquells anys, uns quants anys, doncs, també d'escolar major, i llavors amb els ministeris i tot. Ja després es van acabant perquè ja em van enviar a la parròquia, a una parròquia.
La primera parròquia que tuvo, ¿cuál fue?
Sí, la primera parròquia vaig estar un curs a... a Masnou, a l'església del Pilar. Però llavors el bisbe i el rector del seminari em va dir no, vull que estiguis en una parròquia, que veuràs, estaràs bé. I bé, doncs la setmana següent em va dir, mira, el curs vinent doncs aniràs a Sant Esteve de Granollers. I allí vaig estar-hi doncs, passant del temps de seminari, d'etapa diaconal, de diaca, de capellà i de vicari. Vaig estar-hi 6 anys allà, a Granollers.
Bien. Vamos a la siguiente canción, que también es un poco extraña, ¿no?
Sí.
Extraña, ¿no? Es preciosa.
Sí.
La va a cantar Raquel Meller. A usted también le gustaba por la desaparecida, recién desaparecida,
sí,
Sara Montiel.
Sí, estas canciones sí que cantaban clásicas bonitas. Y claro, pues un sacerdote siempre tiene que tener un relicario en su vida, ¿no?
Y esta es la canción que vamos a escuchar ahora por una señora que canta, que es de Calatayud, Raquel Meller.
Que yo la había escuchado fa años que no la había, que no la sentía, ¿eh? Fa años, fa molt, que son discos que son antics.
De mi capote que haya pisado, que haya
El relicario Raquel Meyer, esta se la enseñaría a su abuela, ¿no?
Bueno, sí, sí. Pues d'aquelles cançons que et cantaven i deien per fer dormir la canalla. Deien, ah, fer dormir la canalla o allò. I no, ja no dormia ningú, perquè deien, torna a cantar. I bueno, mira, record, sí.
Sí. Seguimos. Den un breve apunte sobre el Papa Francisco. ¿Da la impresión que ha traído una bocanada de aire fresco a la Iglesia Católica? O...
Sí, bé, clar, és un altre moment, oi, és un altre moment, ha sigut un gran aconteixement, doncs, bueno, la renúncia de Benet XVI, que penso doncs, que ell ha fet molt bé, doncs, si veu que no, doncs, ha fet el que ha fet, i llavors doncs, s'ha escollit doncs, aquest nou papa, I això és esclar, jo ho veig des de la visió de pastor d'una comunitat, és a dir, aviam, doncs, adaptar-te, situar-te i almenys doncs, poder arribar a la gent. I això és molt important, perquè clar, ho vas veient aquests dies, com ha canviat tot? No, sí, és el mateix, és la manera d'expressar-se, la manera de ser ell és d'aquesta manera i ben segur que la normalitat que portarà i que va portant doncs el que ell, la seva línia diríem per dir-ho d'alguna manera, oi? Pues això està bé i penso que l'Església és el que necessita doncs aquesta normalitat, aquesta pastoral plana de dir, bueno, mira, doncs, goita, no som tan estranys, home, coses n'hi hauran, sempre n'hi han hagut, i hi ha coses que, mira, allò, però penso que hi haurà un moment diferent, perquè ho és i serà, però bueno, jo penso que la gent els agrada, veus la plaça de Sant Pere, cada audiència allà, i sempre impressionant de gent, el carisma que té d'arribar a saludar, és la seva manera, ells. Veig que té una cosa d'observar. Jo recordo aquella primera visió de sortir al balcó acabat d'escollir, el gest que va fer el primer, mirar, i poc moure's, no? I la gent em penso que de seguida, i després va fer aquell signe tan gran, doncs, de pregària i de...
Ahora ya con brevedad, usted cantó missa, ¿qué recuerdo tiene de aquel día?
El dia de la meva primera missa a Granollers, a Sant Esteve.
No, cuando usted cantó la primera missa.
L'ordenació, sí. El dia de l'ordenació. A mi em van ordenar a la catedral de Barcelona, que era el lloc que a mi m'agradava que m'ordenessin allà. M'agradava, perquè jo, aquelles pedres, oi, havíem compartit molts secrets alegres i de tot, allí, de petició, d'allò, de pregària i tot, no? Per mi sempre ha significat molt la catedral de Barcelona. Llavors, doncs, com que el rector del seminari, el bisbe, ho sabia, em va fer gràcia perquè em va dir, diu, com que tu ets catedralici, t'ordenarem a la catedral. I el senyor cardenal, doncs, molt bé, va ser una cerimònia molt maca amb els altres companys i sacerdots, i alguns sacerdots eren d'Hospitalet, que ja han anat morint, oi? Però també...
Sí. Després nos ha dicho que, bueno, estuve en Granollers, de Granollers pasó sí. Las franqueses de las franqueses lo sí. Mandaron a...
Sí, sí, de Granollers vaig anar a Corró de Vall, a la parròquia de Santa Eulàlia, que he estat 17 anys, 17 uh-huh. anys, i després, doncs, ja del setembre d'aquest any 2012, ja, doncs, el bisbe em va anomenar rector d'aquí de Ripollet.
I sabia on estava Ripollet?
O... Bueno, de nom sí, de sí. Nom sí. Jo sabia que passant per una carretera es veia el campanar de la parròquia de Ripollet, però, clar, no hi havia estat mai. Però el dia que em van dir, o sigui, el 24 de juny del 2012, que em van dir que venia a Ripollet, però que encara jo no ho podia dir per allò que passa, oi? Doncs, jo, la mare estava a Barcelona, vaig trucar, que ja estava a casa i tot això, i la mare em pregunta, escolta, que no tenies a parlar amb el bisbe avui? Sí, A veure si et canviaran de parròquia, però com que jo no ho podia, va dir, oh, no ho sé, no ho sé. I aquell moment per la televisió estaven fent uns reportatges del Corpus i sortia el reportatge del Corpus de Ripollet i dic, goita, l'Esperit Sant. L'Esperit Sant.
Vamos maco. A la siguiente pieza, Pavarotti.
Sí.
I de Pavarotti és Santa Lucía Luntana.
Molt maco.
Esta, ¿por qué?
Quina gran veu.
Sí, ¿por qué esta, esta
pieza? És el que dèiem, que llavors, doncs, el viure o tot això i sentir-ho i tot, clar, diríem que el meu gran pecat és el no poder sentir-me jo, diríem, fracassat amb el tema de música, que quan sento aquestes veus d'allò, doncs m'entusiasmes, clar, doncs llavors, oi, et quedes extasiat.
Pues vamos a escuchar, eh? Pavarotti, un fragmento d'esta pieza.
Això.
Ahí estaban los tres tenores, ¿no? Este fragmento.
Maquísimo, maquísimo.
Sí. Una cosa, hablando de tres, hay algo que usted lleva mucho, muy en la cabeza, y a ver si en Ripollet se arranca. Algo sobre la tercera edad, no sé.
Sí, bueno, a mi tercera edat no m'agrada,
no, bueno, no, ja.
La gent gran i tot això, sí. Bueno, a mi em van dir que aquí doncs, hi ha el projecte de fer una residència, tot allò. Jo de seguida vaig dir, ui, aquesta és la teva, aprofita, posa-t'hi, fica-t'hi, ajuda'ls. No, vull dir que ja sé que hi ha un projecte que s'està treballant, tot això, i ja vaig parlar amb l'alcalde, també des de serveis socials, que jo, doncs, que comptin amb mi, que m'agradaria molt, doncs, de donar suport i d'allò. I això, com que ja ho he experimentat, ja m'havia estat, em van fer una, de residència, 58 places, doncs. I clar, aquí doncs també seria bo que ho poguessin fer, oi? Ja que tenen present aquest projecte d'allò, doncs sí que m'agradaria veure-ho, pues, participar, ajudar i
pues hacemos un llamamiento a través de las ondas de Ripollet Radio para que
la gent s'anime. Pensin que hi ha gent que ho necessita i doncs pensem pels que ho necessiten, eh? Uh-huh. I que la gent doncs d'aquí de Ripollet, que para la gente aquí.
Esto nos viene bien para introducir una canción que es de la película Sonrisas y Lágrimas.
Exactamente.
¿Por qué esta canción?
Pues Sonrisas y Lágrimas porque en la vida hay sonrisas y lágrimas, ¿eh? Y también hay fidelidad. Uh-huh. Y entonces, pues, los austríacos son muy fieles y entonces esta canción es muy patriótica, muy fiel sobre todo. Es algo que han vivido siempre mucho, ¿no? y yo la vi, esta película, la primera vez cuando la estrenaron la vi, y también pues bueno, me acuerdo de personas, conocidos, de amigos, y bueno, pues fue también una época importante. Sí.
Es Edelweiss.
Edelweiss.
Edelweiss. happened to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever.
Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, bless my home and forever.
Y ya estamos en la recta final de este espacio de Por su música los conoceréis. Hemos visto la música que estaba poniendo Monseñor Gassó, rector de la parroquia de Ripollet. ¿Y cómo le pondría punto final a este espacio de hoy?
Sí, doncs jo, pues, sobretot d'agraïment al poble, a la comunitat, perquè ja en concret vull, perquè clar, hi ha poc temps també, i hem d'allò, però vull agrair, doncs, clar, no ho pots fer a vegades directament així, però sí, amb motiu, doncs, des de través de les Càritas parroquials, les Càritas de Ripollet, que hi ha tanta bona resposta de la gent i sobretot aquests dies tant de Nadal com doncs que hi ha hagut també aquests dies, doncs, de les festes de Sant Jordi, i des de Ràdio Ripollet, doncs, també ens han fet i ens fan, doncs, una bona campanya i d'ajuda, i altres entitats i associacions. O sigui que cal que diguis alguna cosa, doncs els serveis socials, és hi ha la bona resposta, per això a Ripollet ser agraït i donar-li moltes gràcies per la bona resposta que hi ha, sobretot pensant amb el poble,
Pues muchas gracias por haber venido. Tenemos de fondo la Santa Espina,
sí,
otra que había escogido usted.
La Santa Espina, sí, sí, que va estar molts anys que estava
prohibida.
En conserva, prohibida, sí, 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 sí,
De una zarzuela, de la zarzuela de Santa,
sí,
Espina.
Sí, 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 sí. I bueno, mira, i això, gràcies a Déu, que no es repeteixin determinades coses ni que tornin coses, sinó que hi hagi bona relació amb tothom i sobretot sentit comú i seny, molt de seny, molt de seny.
Pues gracias por haber venido
a
Ripollet Radio y decirle solo que en control ha estado Iván Vélez y que les ha hablado Ángel Esteve, un amigo pobre, que es lo que más dura.
Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el riu, la planta, canten la lluna i el sol. Tot treballant la dona canta i canta el peu del bressol. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. I canta dintre de la terra el passat ja mai passat, i jorns i nits de serra en serra, com tot canta el Montserrat. Oh,